Continguts en xarxa.
Gracias por ser tan amable y tan simpático al decirle a aquel policía todo lo nuestro. Allí en Missouri, ya sabes, que éramos exhibicionistas y maníacos sexuales. Bueno, solo quería devolveros el favor que tú y este monje de chocolate nos hicisteis en Ohio.
¿Monje de chocolate?
Él lo puede decir.
¿Él lo puede decir?
Él lo puede decir porque va por ahí con el globo de la Goodyear.
¿El globo de la Goodyear?
Él lo puede decir. Él lo puede decir.
Sí, lo puedo decir.
Porque si tuviera tiempo, cogería las cuentas de ese rosario y se las metería por las narices.
¿Estas cuentas? Sí. ¿Las de mi rosario? Sí. ¿Me las meterías por las narices?
Por las narices, sí.
Él puede hacerlo.
¿Puede hacerlo?
Mm-hmm. ¿Aceptas un consejo?
Claro.
Búscate amigos.
What do you say when there are no words?
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Hem començat amb aquest fragment de la pel·lícula Els bojos de Cannonball i tenint en compte que el seu principal actor és en Burt Reynolds, que mor recentment, m'imagino que avui li dediquem aquest cinema a la xarxa, no?
Això molt ben deduït. Molt ben deduït perquè certament l'actor Burt Reynolds va morir el 6 de setembre passat a l'edat de 82 anys. Tenia una carrera extensíssima, molt, molt llarga, i avui li dedicarem doncs, aquest espai de cinema a la xarxa. Ell havia nascut a Michigan, a l'estat de Michigan, als Estats Units, l'any 1936, i va començar molt jove, com amb la seva carrera d'actor, als 22 anys. Però va fer molta televisió. De fet, al principi només fa televisió, no fa cinema. Es passa 10 anys fent només tele, i se'n va fer un tip de fer capítols de
sèries. I això li va donar una imatge, també, no? Després
sí,
va poder continuar treballant en
sí,
altres mitjans.
Sí, encara era molt jove, clar, perquè encara no tenia la planta que després li hem conegut, però li va anar servint per formar-se com a actor davant d'una càmera. I això va passar entre els anys 50 i 60, més o menys. A partir dels 60, aleshores ja passa la pantalla gran i ja no la deixa. Ja no torna a la televisió. I va fer, per exemple, pel·lícules com Cent Rifles, amb la Raquel Welch, Sam Weasley, amb l'Angie Dickinson, Deliverance, que és una pel·lícula que va tenir molt d'èxit, una pel·lícula molt, molt dura, amb John Boyd, Rompehuesos, amb Lady Albert, L'última locura, amb Mel Brooks, L'home que estimava les dones, amb Julie Andrews i Kim Basinger, o, per exemple, Pret a cop, que es va estrenar entre nosaltres amb el títol de Chicago Rojo. Amb Liza Minnelli. Aquí ara sentirem una escena d'aquesta pel·lícula de Chicago Rojo protagonitzada per Burt Reynolds i Liza Minnelli. És una escena entre tots dos.
¿Puedo hacerte una pregunta?
No.
Te la haré de todos modos. ¿Cómo sabes manejar un ordenador y trabajaste en esos espectáculos? Bueno, en algunos de esos espectáculos. ¿Por qué? ¿Por qué?
A veces tienes que pasar por el infierno para poder encontrar tu camino.
Sí.
Mis clientes me necesitaban. Y yo los necesitaba. Y así todos tuvimos lo que necesitábamos. Más o menos. ¿Entiendes?
A Acabem d'escoltar aquest fragment de la pel·lícula Chicago en Rojo amb Burt Reynolds i Liza Minnelli. És cert, Víctor, que Reynolds va estar a punt d'encarnar el personatge de James Bond?
Sí, és cert. Li va venir aquesta oportunitat. No es pot dir que estigués a punt de fer...
Era un possible candidat.
Sí, de ser James Bond, perquè després es veia que, no, que la idea no tenia ni cap ni peus, no tenia cap mena de sentit, però sí que li va tenir l'oportunitat, perquè va venir el productor Albert Broccoli, que era el productor de la sèrie James Bond, i li va fer la proposta. Estem parlant del moment en què Sean Connery deixa la sèrie, acaba de fer Diamants per l'Eternitat, que per cert és una pel·lícula francament dolenta, jo la trobo avorridíssima, de la sèrie Bond, tot i que hi ha en Sean Connery, però entenc que ja digués prou, perquè allò és bastant dolentota, no? Tanmateix, Connery en aquell moment tenia 41 anys, quan deixa la sèrie, la deixa no només perquè estigui cansat de fer el mateix paper, sinó també perquè ell no vol quedar encasellat fent James Bond, i és un actor molt bo i pot fer altres coses, com s'ha demostrat. En aquell moment, Burt Reynolds té 35, és 6 anys més jove, però és el mateix Burt Reynolds qui li treu la idea del cap al productor Albert Broccoli, i li diu, però escolta, jo sóc nord-americà. Què hi pinta un nord-americà fent de James Bond, que és un agent del servei britànic, no? Vull dir, no té cap mena de sentit. I amb molt bon criteri, doncs, finalment, la idea es va rebutjar. Tanmateix, ha de dir que Burt Reynolds hauria estat un magnífic successor de Sean Connery, tenint en compte tot el que va venir després, perquè Roger Moore, després el George Lazenby, que francament l'efímer, per sort, George Lazenby, després l'estaquirot del Pierce Brosnan, després venia el Timothy Walton, que és un gran actor dramàtic, però que aquí no hi pintava res en aquesta sèrie, el Daniel Craig seria un, potser que s'acostaria una mica, però vaja, Sean Connery, la sèrie James Bond és Sean Connery, i la resta són pagats que es fa per allargar-ho i perquè és un negoci, però Sean Connery era James Bond, no? O millor dit, James Bond era Sean Connery,
sí.
Perquè ell després va dir que no volia ser més James Bond. Bé, en tot cas, Burt Reynolds s'aparta d'aquesta història i continua fent la seva pròpia carrera. I aleshores, ara sentirem una escena de la pel·lícula Interferències, que la protagonitzaven ell, Burt Reynolds, la Kathleen Turner i el Christopher Reeve, i és una versió de l'any 1988 d'aquella meravellosa pel·lícula que va ser Lluna Nova, de Howard Hawks, que van protagonitzar Cary Grant i Rosalind Russell.
Christie, ¿dónde diablos estabas? ¿Tienes la cinta? ¡Es el titular!
¡Ahora te la preparan, cerdo! ¿Por qué te has pasado tanto con Blaine?
¿Qué pasa con ese Blaine?
¿Será?
Chicos, solo faltan 30 segundos.
¿Cómo has podido meterle en un ascensor de cristal si sabes que tiene fobia a las alturas?
¿Y cómo querías que lo supiera? ¿Es tan alto?
¡Cerdo! ¡Oh!
¿Cuál es el titular, Sully? ¿Cuál es el titular, Christie?
El titular es ex periodista asesina a su ex marido en un estudio de televisión.
20 segundos. Por la cabeza de Walter Cronkite, que no quería hacerle nada.
Vaya
nada
titular.
De tacos, ¿eh?
¿Cuándo me has oído a mí decir tacos, cabrón, hijo de la gran puta?
10 segundos.
En toda mi vida he conocido gente rastrera. En ese oficio hay de todo. Macarras, violadores, golfos, traficantes, pistoleros, pederastas. Pero tú, tú eres el peor. Eres despiadado, inmoral, manipulador, un redomado hijo de... Buenas tardes. Christie Coleran, con las noticias de las 6 de la SNN.
Per sort, Víctor, això no ens passa a nosaltres abans de començar el programa. O si menys no, queda,
ràdio,
diguem, en la intimitat.
La ràdio, com que no es veu, oi? La tele és diferent. Però aquí, clar, aquí passen el plató de televisió quan es fa just abans de començar el Telenotícies. I clar, s'estan discutint ella i amb el seu exmarit just en el moment d'abans de començar el Telenotícies.
Dèiem que aquest era el fragment del film Interferències, una versió en clau televisiva de la famosa Luna Nueva, protagonitzada per Cary Grant i Rosalind Russell. Suposo que, tot i que també hi havia pel mig el Christopher Reeve, el paper de Burt Reynolds aquí era l'equivalent al de Cary Grant?
Sí, exacte. Igual que Cary Grant, doncs, era l'exmarit de la Rosalind Russell, que es vol treure del mig el futur marit de la seva exdona per tornar a recuperar-la, doncs aquí el Burt Reynolds també li fa la guitza al Christopher Reeve, i per això el tanca en un ascensor i el va apartant de tot arreu i li va fent la guitza, i per això hi ha aquestes baralles. I bé, és una comèdia que acaba bé, però és clar, comparar Interferències amb Lluna Nova és gairebé un sacrilegi, perquè Interferència és una pel·lículeta, simplement una pel·lículeta, una pel·lícula que no té ni suc ni bruc, tot i els bons actors que té, i en canvi, doncs, Lluna Nova no només és una obra mestra, sinó que és una de les grans, grans, grans comèdies de la història del cinema, de manera que no hi ha color, no hi ha color. La filmografia de Burt Reynolds, com hem dit, és molt extensa. Per exemple, va fer El joc de Hollywood, de Robert Altman, on apareixia com ell mateix, com a Burt Reynolds. Després va fer Striptease, amb la Demi Moore. Va fer Encantat de matar-te, amb l'Ellen Barkin. Boogie Nights, de l'any 1997, de Paul Thomas Anderson, amb Mark Wahlberg i Julianne Moore. Ara sentirem justament una escena que té lloc en un restaurant on Burt Reynolds, que és un director de cinema porno, doncs parla amb Mark Wahlberg, que serà un xicot que com a actor s'endinsarà en aquest món.
No, I understand. You've got to get him in the theater, you know? You got to keep the seats full. But I don't want to make a film. Where they show up, they sit down, they jack off, and they get up and they get out before the story ends. It is my dream, it is my goal, it is my idea to make a film that the story just sucks them in. And when they spurt out that joy juice, they just gotta set in it. They can't move until they find out how the story ends. You know, to make a film like that.
Bé, hem de reconèixer, Víctor, que en Burt Reynolds era un senyor ben plantat. Mm-hmm. Per tant, m'imagino que deuria tenir força èxit entre les dones, amb la qual cosa la seva vida sentimental segurament va ser bastant agitada.
Sí, molt activa, sí? Molt activa, sí.
Però m'imagino que també es voldria cuidar. Per tant, jo no sé si, com tantes, en tantes altres ocasions ha passat amb altres artistes de Hollywood, també va passar per l'operació quirúrgica.
Sí, però no de rejoveniment, sinó de salut, per temes de salut. De
manera, això és més comprensible.
Sí, de manera més dolorosa, més tràgica. Pel que fa al tema de la vida sentimental i sexual de Burt Reynolds, doncs sí, va ser molt activa, no tant com en Warren Beatty, perquè hi ha una diferència entre Warren Beatty, és com Messi, i la resta de futbolistes del món. No
em diguis.
Doncs hi ha Warren Beatty, amb tema d'aquest de faldilles, i després venen la resta d'homes. Warren Beatty ara ja és gran, però va arrasar a Hollywood. Vull dir, totes les dones a Hollywood poden parlar de Warren Beatty. Si vas per Hollywood i preguntes a una senyora si coneix Warren Beatty, dirà, home, i tant. De manera que és... Burt Reynolds era d'aquesta escola, diguéssim, era d'aquesta escola, i aleshores va fer les seves. Per exemple, va tenir una relació amb la cantant, gran cantant, ja morta, Tammy Wynette. Després va tenir una relació amb l'actriu Susan Clark, quan es van conèixer quan van fer la pel·lícula El eslabón perdido. Després amb l'actriu Sally Field, que la va conèixer quan van treballar junts a Smokey and the Bandit. També va tenir una altra relació coneguda amb la tenista Chris Evert. Chris Evert era molt famosa en els anys 70 i 80 com a tenista. Sí. Després ja, clar, va venir el declivi. Però en aquells moments era molt, molt, molt famosa, perquè a més era molt bona com a
juntament
tenista.
Juntament amb la Martina Navratilova.
Sí, era clar, cada època té les seves, oi? Sí. I en aquell moment Chris Evert era aquesta. I també, per exemple, una relació molt, molt sonada, aquesta va ser molt sonada, amb la cantant i actriu Dinah Shore. Dinah Shore, aquesta relació va durar 5 anys, però va ser sonada perquè hi havia una diferència d'edat força notable entre tots dos. Dinah Shore era 20 anys més gran que ell. A diferència del que acostuma a passar...
Ah, sí, doncs m'ha sorprès, pensava que era al revés.
Sí, no, el jove era ell. És a dir, que quan es coneixen, ell té 35 anys i ella 55. Li duia 20 anys més. El que passa és que Dinah Shore era una senyora que li agradava molt als homes joves. Li agradaven els joves. I aleshores, doncs, les relacions que ella tenia sempre eren amb nois o homes que eren molt més joves que ella. Una relació la va tenir amb amb el cantant Andy Williams, que aquest era 11 anys més jove que ella, 11. Però això era massa poc. I aleshores va tenir una relació amb l'actor Wayne Rogers, que aquest era 17 anys més jove que ella. Aquest ja hi havia,
o sigui, va anar enxamplant, no?
Sí.
La diferència.
Però encara era passa poc, i aleshores va tenir una relació amb l'actor Ron Ellie, que era un actor que havia fet de Tarzan, i aquest era 22 anys més jove que ella. És a dir, que això ja formava part de l'estol d'homes que tenia la Dinah Shore, i Burt Reynolds en va formar part. Pel que fa al tema de la salut que deies, doncs ell sí va tenir operacions, però doncs, malauradament no eren per raons d'estètica, sinó per raons de salut, i va tenir dues el 2009 i el 2010 per una qüestió coronària, i li van fer un bypass. A més, havia tingut un problema en un rodatge, va tenir un accident i se'n va ressentir la mandíbula per sempre. Malauradament, estava a punt de fer una pel·lícula, de treballar en una pel·lícula de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, i no va ser a temps, perquè, com hem dit, va morir el 6 de setembre d'enguany.
S'estava rodant encara, no?
Sí, en aquell moment l'havien d'agafar, sí. Però ja no va poder, perquè es va posar molt malalt i ja no podia fer cap paper. I va morir als 82 anys. Nosaltres li direm adéu escoltant una de les cançons de la banda sonora Boogie Nights, per la qual ell va ser nominat a l'Oscar al millor actor secundari. La cançó, que l'any 1978 va ser un èxit extraordinari del grup britànic Sniff and the Tears, és Driver's Seat, el seient del conductor.
Doncs fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Continguts en xarxa.